Això que senten és, no és una pel·lícula, és una sèrie. És la banda sonora de Twin Peaks, de la mítica sèrie que en el seu dia va dirigir David Lynch. No vindrà David Lynch a Sitges. La pandèmia ha tingut aquestes coses, però el festival ha volgut homenatjar el mestre i premiar-lo, doncs, com té reconeixements per tants i tants grans mites del cinema. Àngel Sala, bon dia.
Bon dia.
Difícil aquesta edició, eh?
Bueno, sí, molt difícil, com pràcticament tot en aquest món, no, new món, no, new normal, normal. Es diu, molt complicat.
És molt complicat.
Però...
Heu triat David Lynch? Heu parlat amb David Lynch?
Sí, bueno, en David Lynch, en l'entorn de David Lynch tenim molt bona relació de fa temps. I, bueno, se nos va donar-li un premi honorífic en un any en què era difícil que arribasse a Sitges, però és que és un senyor que no surt molt ja. Mm. És a dir, és una persona molt del seu estudi en Los Angeles, d'alguna conferència sobre la meditació, que és el gran tema, i el cafè, són els dos temes que més li agraden en aquest moment, i surt poc. El millor aquest any és un bon any per donar-lo un premi, i tinc que dir que va ser encantador, ell i l'entorn. No, en el moment que vam dir Sitges, ens van atendre amb molt, molt d'entusiasme, ell va estar estupendo, lo veurà tot el públic de Sitges en l'agraïment, encantador, molt, molt proper, i bueno, i recorda perfectament la vegada que va estar a Sitges en el 86, en un moment en què ell era un director que sortia d'un moment difícil després del fracàs de Dune, i estava promocionant aquí Blue Velvet, i bueno, recorda aquell moment molt important en la seva carrera, no? El premi de Sitges, de la reacció del públic, i bueno, coneix Sitges i lo té molt en el seu cor, no? És que ha sigut un premi, no això, accepta, no, que li agradava la situació. I és un tio que no fa les coses si no li agraden, eh? Uh-huh. Està per sobre tot, pràcticament.
A veure, aquesta, David Lynch està a la notícia d'aquesta setmana,
sí.
Però realment vosaltres veu començar a preparar el festival l'octubre de l'any passat, com qui diu, i aquest festival s'ha hagut de readaptar. Heu fet un festival nou?
No, no, hem fet molts festivals, hem preparat moltíssims escenaris. Durant els últims mesos, sobretot des de fins al febrer, fins ara, no sé si 4 o 5 escenaris diferents. El model de festival és el mateix, és a dir, no hem fet un festival nou, no hem fet un festival nou absolutament, no. Té les seccions que té el model que té, és el festival de sempre, amb menys pel·lícules, amb menys actes paral·lels probablement en les carrers, però el mateix model de festival. Això sí, hem recortat la programació, serà un festival, però les seccions, excepte la secció òrbita, que hem decidit subratllar més el caràcter fantàstic en un any, que hi ha menys pel·lícules, posarem totes les pel·lícules de gènere, que és el que funciona a Sitges, i hem aparcat, no definitivament, sinó a conseqüència de la pandèmia, d'aquesta reducció, la secció òrbita, per quan les coses estiguin millor, i alguna secció que era evidentment impossible ara de fer, com la de Sitges Cocoon, de realitat virtual, per la complicació que té els aparatos d'aquests de realitat virtual, que tenen molt contacte amb la gent, i això és complicat a nivell de desinfecció, és molt complicat. Entonces, menys això, és un festival que no té cap diferència en el model que en altres anys. Això sí, hem fet escenaris de molt tipus, i el festival tindrà també un complement online. Per què? Perquè hi ha molta gent que probablement o no podrà arribar a Sitges, o considerarà que no és el moment, o inclús hi ha molta gent que tampoc ho feia abans i diu, mira, podré veure alguna pel·lícula online, no? Jo crec que l'online és... Nosaltres sempre hem pensat que Sitges és un festival per fer-lo presencial, sempre que se pugui, per la situació. Però el complement online és un complement interessant. Arriba molta més gent i, si, i la forma que l'hem fet, amb sessions acotades, amb un límit de públic, jo crec que és una bona també eina que es quedarà amb nosaltres. És a dir, un complement per a gent que no ara no puc vendre Sitges per altres coses, perquè li fa mandra agafar el tren o no puc, o per el treball, o per el que sigui, els horaris. Bueno, pues tindrà aquesta, a la seva disposició un complement online que es quedarà amb nosaltres.
És a dir, la pandèmia al final ens haurà obligat a adoptar noves realitats, noves maneres d'acostar-nos, que probablement no s'haguessin desenvolupat
que ja les teníem,
però no des de les videoconferències fins a les plataformes de streaming. És a dir, tot plegat ha crescut amb això, sí. I aquí es quedarà.
Sí, nosaltres ja havíem plantejat fa anys el tema de fer una part online de que la gent pogués veure les pel·lícules, algunes pel·lícules de les seccions del festival en una plataforma. Això ja estava sota la taula, perquè no l'havíem fet, però no havíem arribat a los acords que nos agradaven més a nivell econòmic i a nivell de distribució de los continguts. Ara s'ha precipitat, com s'ha precipitat moltes altres coses, com probablement també s'havia parlat, bueno, un convidat no pot vindre a Sitges a presentar, però pues, podria fer-lo en una conferència virtual. Mm-hmm. Això s'havia plantejat ja. I ara, pues, ja és...
Serà així.
Serà així. Bueno, sí, s'ha precipitat molt, com tant la situació, la relació entre plataformes i distribució convencional. És a dir, abans era un tema que estava allà. Nosaltres vam fer algun col·loqui i algun debat en els festivals dels últims anys. Relació, plataformes, per Netflix, si les pel·lícules de Netflix poden o no estar en un festival. Això és un tema que estava era d'actualitat. Ara s'ha precipitat.
És que abans de la pandèmia ja s'havia parlat, si era Venècia o algun...
Sí, sí, i en Sitges van inaugurar l'any passat una pel·lícula de Netflix. Uh-huh. És a dir, i també va haver un debat i tal. Bueno, això és, hi era. Ara s'ha precipitat, ara. Està molt clar que les plataformes de distribució digitals o online o streaming, com les vols dir, es quedaran i seran una part fonamental de la distribució i l'exhibició del cinema en el món.
Uh-huh. Per tant, ha canviat la manera de fer-nos arribar el missatge.
Exacte. Uh-huh. Sí. Diguéssim que coses que estaven plantejades, la pandèmia les ha accelerat per obligació.
I ara des del punt de vista d'algú que s'ha empapat d'anar al cine, de tancar-se. Això és bo o al final doncs, toca adaptar-se?
A veure, jo crec que no és dolent. Jo crec que molt possiblement una mica massa extrem. És a dir, jo soc un defensor absolut del cinema i crec que... I he escrit i he parlat molt d'aquest tema. Jo crec que a Catalunya més i a Barcelona en especial s'ha fet una política de... en tornar al cinema, a les sales de cinema molt, molt dolenta. Se tenien que haver fet una protecció de sales històriques, una protecció del cinema en sales d'una manera molt contenta. I aquí tenim en Sitges la sort que és un poble d'habitants pues, que no és molt gran i té dues sales de cine i s'han protegit. No? És un exemple que el que tindria que haver passat en una ciutat com Barcelona, que tindria que tenir més cinemes i alguna sala històrica no hagués tancat. És a dir, el cinema és... per veure-lo en cinema, però des de ja el videoclub de los 80 s'ha vist que el cinema a casa és un complement magnífic. La meva generació s'ha curtit de pel·lícules de videoclub i la nostra cultura cinematogràfica, gràcies al videoclub i gràcies inclús a la televisió, quan aquells cicles de TV3 o en Televisió Espanyola meravellosos, una programació de televisió molt bona, ens ha enriquit moltíssim la nostra cultura cinematogràfica. Podria passar una vegada més ara amb les noves generacions. Uh-huh. I està passant. Gràcies a les plataformes, molta gent jove està tenint contacte amb directors, amb pel·lícules, amb noves i clàssiques que no coneixia, que no les havia vist en el cinema o que no podria haver mai en el cinema. Ahí tenim pues, el fenomen Filmin, no? Que és una mezcla perfecta de clàssic, cinema d'autor, cinema comercial, i la gent ve pel·lícules ahí que no s'han estrenat i que no s'han estrenat en els cines, i gràcies a Netflix o a Filmin o a Movistar. No m'agradaria posar una per sobre de l'altra. Uh-huh. Però jo crec que és bo. Ara, és bo també i és necessari que potenciar el cinema a sales de cine. I ahí los festivals tenen que tenir una posicionament molt clar. El cine, espero que un festival pode tenir en la secció oficial una pel·lícula produïda per Netflix, pues clar, com la té produïda per Universal o la té produïda per un altre estudi gran.
I un festival pot, m'entendrà la pregunta, emetre en streaming? Sí. És a dir, convertir-se com en una espècie de plataforma per les...
Jo això ja ho veig més complicat. Jo crec que el streaming o l'online és un complement, però un festival absolutament online que los s'han fet, i algú com l'Atlàntida, que està produït per Filmin, és molt bo, és un festival extraordinari, però té uns condicionaments. Sitges és un festival Cannes, per altres motius molt diferents a Sitges, Venècia, són festivals de carrer, són festivals de cinema, són festivals de trobada. Això continuarà i és necessari, molt necessari que continuï. Això també per a la indústria i per a, és a dir, tenim que moure en un sistema molt complex ara, de molts actors. I això la pandèmia ens té que ajudar a ordenar aquest mapa, que és molt complicat.
A molts nivells, tenim la història desordenada i potser la pandèmia també ens ajuda.
Tenim moltes coses desordenades.
Vau estar a Màlaga?
Jo no, la directora general de la Fundació, la Mònica García, sí. Sí.
I com s'ho han fet a Màlaga?
Pues a Màlaga l'han fet igual que tots els festivals, amb molt d'esforç, han canviat moltes coses, canviant de dates, que nosaltres, per exemple, tenim la sort de mantenir les dates del festival, ells les han canviat, i han fet un festival amb totes les mesures de seguretat aprovades per les autoritats sanitàries i de governamentals, Andalusia i l'Estat, i ha sigut un festival doncs, amb distància de seguretat, amb un aforament aprovat dintre dels cinemes, i s'ha fet el festival. I la sensació és que, evidentment, no hi havia aquestes cues en les catifes vermelles plenes de gent jove i de fans perquè ve tal actor. Això no ha passat, però s'ha fet un festival. Un festival també és veure cine, és crear tendència, i això és el principal d'un festival. I el contacte amb el públic i la indústria. El glamour i això és necessari, jo no dic que no, però no és fonamental tampoc. I això és el que ha faltat de Màlaga. I bueno, les reaccions, jo crec que s'han vist pel·lícules molt bones, les veurem en les properes dates, les niñas, els europeus, bueno, i que han funcionat, han tingut un palmarès i s'ha fet el festival, jo crec que és molt important. No? Com s'ha fet el Festival de Cinema de Barcelona i com s'han fet altres, i ara se farà a Venècia. Bueno, això és important.
És a dir que tothom va mirant a l'altre, m'imagino, aquests dies, no?
Sí, sí, sí. És necessari aprendre de la gent, evidentment, una gent com Venècia, no? Que és un festival que té una història important, doncs ve com es fa a Venècia. Jo no puc anar a Venècia perquè tinc feina aquí, però evidentment estaré molt en sobre el que està passant. Tinc relació personal amb gent que treballa i a la direcció de Venècia i ja sé com ho faran. I ho faran d'una forma, jo crec que sortirà bé. La programació és una bona programació, igual que en Sant Sebastià, que amb aquest sí que tenim ja moltíssims punts de contacte i aquest sí que assistiré, no?, al Festival de Sant Sebastià en uns dies. Bueno, és necessari no parar dintre dels límits de lo que se pot fer. Evidentment, si hi ha un desastre absolut, espero que no, evidentment, tindrien que parar tots, però evidentment no se pot parar. Aquesta situació, o sigui, es quedarà uns altres un temps i tenim que viure.
Anava a dir, ara que aquests, sobretot aquesta darrera quinzena d'agost, van creixent els casos, Àngel Sala pensa, ostres, si ens deixen a tots a casa ens ho paren tot.
Jo estic tranquil. És a dir, no... A veure, per què? Perquè crec que hem de continuar treballant, és la nostra obligació, i crec que la situació és greu, evidentment, però jo crec que tampoc en aquest moment és solucionar un confinament absolut i una parada de tot. Això seria molt dolent. Entonces, tenim que treballar per poder continuar fent les coses de tot, no només en la cultura, sinó en tot en l'oci, en unes mesures molt prudents i molt per a la seguretat i de tota la gent que vagi als espais públics. Això, i tranquil, sí, perquè clar, si passa algo que nos obligasi a no fer el festival, tampoc ho pots fer. És a dir, tranquil·litat, continuar treballant, animant el nostre equip, animant a tots els que volen veure el festival, ja hem anunciat la programació, i tranquil·litat. En aquests moments el més important és la tranquil·litat. És a dir, dentro i que no s'implica passivitat. Tranquil·litat i no posar-se histèric, no, amb els aconteixements.
Jo recordo un Gel Sala en alguna presentació, en alguna roda de premsa d'altres anys de presentació del festival, referint-se al gènere, referint-se al fantàstic com un gènere que en el fons anticipa, explica la realitat. Estem visquent en una mena de pel·lícula fantàstica ara mateix?
Jo crec que sí. És dir, jo crec que la gent, és una recomanació, tenia que llegir, ja no solo veure, llegir molt més sense ficció. És un gènere molt noble, molt bo, i jo crec que tindria que llegir molta, perquè ves que pràcticament tot, d'una manera diferent, però s'ha dit i ja, molta gent ja l'havia vist que passaria. Moltes coses, des de gent com el Valar, el Philip K. Dick, el Asimov, en alguns moments, van fer premonicions que estan ara sobre la taula, en aquell moment. D'una manera diferent, evidentment no sortiran els robots perseguint a la gent en plan Terminator, però sí que hi ha un problema en intel·ligència artificial, en un futur molt proper, que és un tema que sortirà a nivell de treball, de post de treball, de tot això passarà. Hi ha un problema, passava amb les pandèmies, quantes novel·les hem llegit i pel·lícules hem vist d'un virus que provocava el caos en el planeta, moltíssimes. Ja lo tenim aquí. Espero que no més coses, però si ves una pel·lícula com Hijos de los Hombres, d'Alfonso Cuarón, te poses a tremolar. Brexit, fa 15... En la pel·lícula, no sé si és del 2008, no sé, no recordo l'any, però vamos, era... I la novel·la era d'abans, Brexit, problemes en guerres com la de Síria, semblants, Rússia en una situació rara, en extremisme, anti-immigració en tota Europa. És que dius, aquesta és la situació que vivim ara. És que una mica exagerada, sí. Com també en Contagion de Soderbergh, el virus és molt més mortal que el que vivim, afortunadament, que no és tan letal, no? Però està ahí tot, les fake news, la situació de les xarxes socials respecte a la pandèmia, tot està ja escrit. És a dir, tenien que llegir més. H.G. Wells, quan va passar la Segona Guerra Mundial, ja l'havia dit, que això passaria, aquestes armes de destrucció massiva, estaven escrites ja per H.G. Wells. Bueno, la ciència ficció ensenya molt sobre el futur.
I quan ens ensenya, ens prepara, també?
No, deberia preparar. Deberien tenir una... Jo no sé molt de la societat profilàctica, aquesta que preventiva, que crec que és perillosa, també, perquè dona pas a vegades a formes de repressió una mica perilloses. Però jo crec que sí que tenien que estar una mica més preparats. Això demostra que el món no estava preparat. Som un món molt orgullós, amb molta tecnologia, moltíssimes coses, però no estaven preparats com els marcians de la Guerra dels Mons perquè una bactèria, un virus, no una bactèria, un virus, posés en caos a tot el planeta. És curiós. H.G. Wells, respecte als extraterrestres de la Guerra dels Mons, lo va dir. És a dir, una simple bactèria los derrota, no l'armament de la Terra, no. Una bactèria. Nosaltres hem caigut en una crisi terrible i tràgica per un virus. És a dir, això no estaven preparats amb tot el nostre orgull tecnològic d'Occident, sobretot no? d'Europa i d'Estats Units, no estaven preparats. És un fracàs tremendo de la societat occidental.
I en les cintes que es veuran aquest any a Sitges, hi és ja la pandèmia?
Sí, hi és. Sí, nosaltres, i ja han arribat moltes, nosaltres realment hem volgut... no posar massa les pel·lícules i no parlar massa de la pandèmia. Jo crec que la gent que vindrà a Sitges voldrà una mica també passar la pandèmia. Tampoc la qualitat de moltes de les pel·lícules que parlen de la pandèmia era molt bona.
El cinema perquè... com a evasió, en sí. aquest sentit.
Sí que faran una pel·lícula en Seven Chance, se llama Host, que ha causat sensació en Amèrica a través de la plataforma Shudder. Una pel·lícula molt curta sobre una gent que fa una sessió d'espiritisme en Zoom durant la pandèmia. Entonces, és una mica la relació del confinament amb els estereotips de l'horror. No? I és molt interessant. I ahir aprofitarem per fer un petit debat en el cinema, perquè la pel·lícula és molt curta, sobre el terror, el gènere i aquest temps de confinament i de pandèmia. No? És una petita reflexió.
És a dir, fins a quin punt el gènere xucla de la realitat o la realitat és explicada a partir del que dèiem abans? És a dir...
Totalment. Fixa't que en el 2001, els atemptats del setembre de 2001, pràcticament van influir d'una manera brutal al cinema de després. Totes les pel·lícules parlaven, no és que fessin una revisió del tema, no, però parlaven en l'imaginari la resolució del tema zombi va passar a partir del 2001. Amanecer los muertos, Resident Evil, després el World War Z, però són conseqüències d'aquestes imatges de la gent corrent i la sensació d'apocalipsis. La Guerra de los Mons de Spielberg, la versió de Spielberg, és una alegoria sobre l'11 de setembre. Uh-huh. És a dir, moltíssima pel·lícula tracta després de l'11 de setembre del 2001 sobre l'impacte de l'horror en directe, no? Que lo van veure en directe, no? Eso es i hi ha molta pel·lícula, és a dir, això també passarà.
I lligant amb el mateix, les produccions s'han vist afectades pel confinament? És a dir, en coses que estaven previstes no han arribat?
A veure, coses que estan previstes no han arribat, però el gran problema de la pandèmia a nivell de la producció cinematogràfica és el parón en la producció. Més que l'any que ve, si no se reserven pel·lícules d'aquest any, no hi haurà pel·lícules, o no hi haurà pel·lícules suficients. Si la pandèmia passasse, hi ha una vacuna, no tindrien estrenes suficients per omplir les sales i les plataformes. Res, perquè no s'han fet pel·lícules. Mm-hmm. Hi havia un parón molt important.
És a dir, el que ens arriba ara era prepandèmia.
Ja prepandèmia.
O en fase de postproducció avançada.
Sí, i algunes s'han acabat. Algunes altres han decidit que es posponen per al 2021. Moltes, sobretot grans pel·lícules, sobretot pel·lícules de gran pressupost. Les multinacionals i els grans estudis han dit bueno, això ho deixem per l'any que ve, per si acaso no tenim pel·lícules. No? I moltes pel·lícules inclús de pressupost mitjà, també. Pel·lícules amb possibilitats, han preferit, bueno, i també per esperar a festivals l'any que ve, si no els festivals tampoc tindran masses pel·lícules. Però sí que la producció s'ha vist molt afectada, molt afectada. Uh-huh. Això. Nosaltres no hem tingut problema per a trobar sempre en pel·lícules excel·lents a nivell d'un festival. És dir, també de les 170 de l'any passat, que hem baixat 50, jo ho parlava amb els meus companys, no sé si ho haguessin arribat a 170. No ho haguessin trobat... Almenys ho hem posat 130. Però no més. És dir, que sí que la davallada s'ha notat. No haguéssim trobat 40 bones pel·lícules de cap manera, no? És a dir, que hem fet un retal de títols, però que tampoc ha sigut un gran sacrifici en el sentit de deixar fora molta pel·lícula, no? Perquè no hi eren. Bueno, jo t'he dit, 10 pel·lículetes que potser maques que no les hem ficat perquè ja no volíem posar més de 120, no? Per molts motius. Però només. Altres anys posem 170 i deixem fora 20 pel·lícules que ens agraden moltíssim. Figura't, no? És a dir, a lo mejor podríem haver posat 190 l'any passat i no passava res. Hi havia pel·lícules. Aquest any no haguessin arribat a 135 pel·lícules de cap manera.
Per tant, estem pensant que probablement demà, l'any que ve sí que hi haurà un problema més seriós a nivell d'això, de recepció de cintes per tothom. Mm-hmm.
El gènere fantàstic també té una virtut, eh? La producció és molt, molt ràpida. Una pel·lícula de terror es produeix molt ràpidament. I en 3 mesos hi ha una pel·lícula i per a octubre de l'any que ve sí que hi s'estan rodant. Estan moltes pel·lícules. Paco Plaza ha acabat l'Abuela, que és una pel·lícula de terror. Molta gent que està rodant i estan rodant Jurassic World 3, és la pel·lícula del Colin Trevorrow. És dir, que jo crec que ja ara ja s'han fet uns protocols de rodatge i ja s'està movent una mica. Però jo crec que estarem en una situació molt similar a la d'aquest any. És dir, no, hi haurà pel·lícules, no eren tantes com fa 2 anys, però hi haurà pel·lícules. I sobretot el gènere de terror i de fantàstic, que implica, doncs, hi ha moltíssima pel·lícula de baix pressupost, de pel·lícules que són molt més fàcils de rodar.
El festival s'inaugura el 8 d'octubre.
Sí.
Què canviarà formalment entre l'any passat i aquest? És a dir, d'entrada hem dit que tindrem menys pel·lícules, probablement hi haurà menys visibilitat del festival, no menys visibilitat, perquè la cartelleria hi serà igual, però hi haurà menys gent circulant, entenem.
Jo crec que la gent vindrà al cinema, és a dir, i la circulació, per exemple, en Sitges, que és un lloc on el festival està en tres punts de la ciutat, de l'Auditori de Melià, però també el Retiro del Prado són molt importants, i el Brigadun, doncs aquesta circulació de gent
existirà.
Existirà, evidentment, també a nivell de lo que són els cinemes, molt ordenada.
Clar. Aquelles cues que estàvem acostumats...
Habrà cues, però habrà cues amb protocol Covid. Evidentment, ja això lo estem treballant per tenir una aprovació. Lo hem treballat tot l'estiu i hem visitat els espais i ja tenim pràcticament la proposta de com seran les sortides, les entrades, les cues, tot el que és el protocol Covid, que en Màlaga, per exemple, s'ha fet perfectament. És a dir, la gent ho ha complert i no ha cap problema. És a dir, que se pot fer, hi haurà cues, hi ha un temps entre pel·lícula i pel·lícula molt gran de desinfecció i de ventilació, i tot això fa que també se poguessin gestionar millor les cues, les entrades i les sortides, perquè hi haurà molt més temps per a preparar-les. Bueno, això és un tema que es farà.
Aforament?
L'aforament lo tenim que determinar, estem treballant en el que aprovi el Proficat. Realment, en distància de seguretat, en mascareta, dintre ventilació i desinfecció, no hi ha un límit d'aforament. És a dir, realment ara nosaltres estem esperant la determinació del aforament màxim que podem.
D'acord.
Jo crec que...
Els 1.300 podrien entrar...
És complicat i no crec que lo fem. Però tampoc, evidentment, el 50%. Això és pràcticament segur que no. És a dir, en aquest moment els cinemes estan operant al 65-70%.
Val.
En alguns casos. Però, això sí, en seguretat. És a dir, no... Omplir totalment les sales, no. Però nosaltres tenim una... A veure, nosaltres tenim un cap de setmana molt potent, tenim uns feiners no tan potents, històricament, i la mitjana del festival està al voltant del 70%, el global del festival. És a dir, que, bueno...
Hi haurà una miqueta de baixada.
És a dir, però no, tampoc se preveu una davallada d'això. L'important són les medides de seguretat. Això és l'important. Això, la mascareta, la
distància,
la ventilació, la desinfecció, la gestió de la gent, això és l'important.
Actes paral·lels?
Actes paral·lels estem també esperant l'aprovació de, evidentment, molts que no se faran, i però sí que estem esperant l'aprovació de cada un dels que tenim previstos. I intentarem que surtin els màxims que siguin protocolàriament aprovats. Això és el tema. Evidentment, tindrem dintre con els protocols de seguretat, rodes de premsa, tindrem entregues de premis, tot això es farà amb els protocols necessaris.
Anava a dir, si ja és de vegades complexa mantenir l'horari de les projeccions, si aquestes projeccions doncs són consecutives, s'han de fer entrades i sortides amb el protocol, això serà un mal de cap afegit?
No, mira, serà més fàcil. Perquè tenim aproximadament 60-70 minuts entre pel·lícula i pel·lícula. Entonces, en el moment que entra la desinfecció i no se preveu que hi hagi cap retras. No crec que passi. És molt curiós que probablement aquest any sigui... L'any passat realment és un tema que va funcionar molt bé, perquè vam fer una política ja de gestió de les cues, fíjate que el que decíem ja l'havíem fet perquè el retras en la projecció fos el mínim. I ho vam fer.
Sí, portem
dos anys bastant bons en aquest sentit.
Aquesta ha estat una crítica clàssica, també.
Sí, sí, sí. I ho és en pràcticament tots els festivals. És a dir, en Cannes, tots els anys és una hora de retras, o a vegades hora i mitja, és a dir, en algunes projeccions, no? Sobretot les de matinada. Però con el protocol de Covid, realment tot té que anar com un rellotge. D'acord. Ja farem les, ja tenim previst tots els mecanismes perquè funcioni com un rellotge. I el que hi ha tanta... La distància de sensació està exagerada, també molt. És a dir, la posem al màxim per precisament que tot això funcioni, no solament la desinfecció, no solament la ventilació, sinó també la gestió de la gent entrant i sortint. És a dir, és una distància bastant exagerada para que tot això funcione al punt. Te cuento que això està assessorat per persones que expertes en la gestió d'aquesta situació i bueno, nosaltres l'hem adaptat. El que ha fet a vegades per la reducció de pel·lícules, evidentment, si fas tant temps entre pel·lícula i pel·lícula, hi ha menys pel·lícules. No?
Això és, de 170 a 120 són números.
A part, hi ha altres raons, també, però tu vas sumant temps i te surten un munt de pel·lícules que no podràs passar.
Està responent al públic? Hi ha la venda d'entrades en marxa? Hi ha interès o hi ha una certa... que també seria lògica, preocupació de dir, ostres, aquest any vols dir que aquest any no ens recomanen que viatgem gaire? Aquests... sobretot per gent que potser venia d'altres indrets d'Espanya...
Mira, jo la venda d'abonaments ha anat molt bé. Realment sorprenentment bé. És a dir, que no hem tingut una sensació de por i són la gent més fan del festival, no? I l'expectació que havia en xarxes socials ahir per la sortida de programació era brutal. És a dir, i la gent estava com entusiasmada com que Sitges va passar. No? La sensació aquesta. No? Jo tinc més por, probablement, a la situació també econòmica que ha produït la pandèmia. No? De molta gent que s'agafava millor una habitació, venia aquí tota la setmana, tal, que és una despesa. Que a lo mejor molta gent no pugui perquè està en una situació econòmica per los ERTEs i los molt dolenta, no? I això és pràcticament moltíssima gent d'aquest país. Però hi ha molta gent que lo sé, que s'ha reservat les vacances per venir a Sitges. Esperant de que Sitges passi i s'ha arriscat, fíjate, s'ha jugat. No, jo me la llevo i aunque si luego no pasa, pues mala sort, pero yo m'espero a les meves vacances en a Sitges. I això passa. És a dir, hi ha molta expectació per el festival, és a dir, moltíssima. Evidentment, hi ha gent que tindrà por, sí, és natural. I, bueno, por o la sensació de bueno, no sé si aquest any m'hauré molt o a lo millor vindré uns dies o no vindré tot el festival. Dona en compte que la gent quan... en estos dies s'ha oferit algo potent, va, Tenet arrasat estos dies en molts cinemes.
La que s'ha dit, la gran aposta per salvar el cinema.
Estaven els cinemes plens al punt de... A Barcelona ja van anar dues vegades ja i estaven plens.
Ai, anava a dir, s'entén, perquè tothom diu que...
Jo l'entenc molt bé, no és que sigui massa llist, però és que m'agrada molt el cinema d'aquest senyor i connecto molt bé. Jo crec que és un problema també de connectar amb l'estil del Nolan. Però bueno, la gent ha anat a veure Tenet i ha anat a veure la pel·lícula de Santiago Segura. El Padre no hay más que dos. Dos. Bueno, más que uno, dos. Es decir, que la gent, si li ofereix un producte, el festival també és un producte, i de qualitat, i li interessa, no té por. Val. Sí, evidentment, hi ha unes medidas de seguretat, una explicació de les mateixes, i hi ha uns protocols, evidentment, si no, malament. És que si no, és millor que no vingui.
Anava a dir, hi ha neguit? Heu rebut doncs, peticions o dubtes per part de gent que digui, ostres, és que jo vindria a Sitges, però no ho tinc clar.
No, nosaltres sí que hi ha preguntes. Bueno, què fareu? Tindran que portar la mascareta? No sé què. Sí, esto sí, preguntes en la web i en les xarxes socials, moltes. No? I, bueno, serà com els cinemes? Sí, pues, más o menos serà com els cinemes i una mica més, no? Però aún que els cinemes, però sí. També nosaltres hem fet alguna edició. Les sessions de matinada, que normalment són maratons de 6 hores, ara són programes dobles. És a dir, són dues pel·lícules, perquè sí que s'ha recomanat, pues, lo millor que hi ha molt complicat, molts temps dintre de la sala és complicat per als protocols. És a dir, la gent surt molt, va més al bany, això és complicat. Entonces, hem fet una decisió que les sessions de matinada aquestes tan populars seran un programa doble, que tampoc està malament. És a dir, no sortiràs a les 7 de la matinada, sortiràs a les 4. Tampoc és, habrà dos pel·lícules de matinada, d'aquestes de molt de sessió de matinada, i expliquem tot això, la gent se queda, pues, bueno, molt bé, pues, lo entén i juga. No? Com està jugant pues, en els cinemes, pues, jo veia l'altre dia un cinema molt ple, Antenet, i tot molt amb mascareta, no? Era una situació una mica... El protagonista con una mascareta de molts moments i pues, tot el món amb la mascareta, era metalenguatge total.
Anava a dir un punt distòpic tot plegat, no?
Tot distòpic, sí. És una mica... La foto és espectacular. És una mica espectacular. I més quan hi ha una mica de relació amb el que estàs veient en la pantalla, no? El protagonista amb una mascareta d'estes de respiració i tot. Donava una mica de... Ah. Hòstia, no?
No, sí, és veritat. Sí. Parlàvem amb la nostra secció de seriòfils que pels Emmy la màxima favorita és Watchmen.
Sí.
Que
sí,
tots van emmascarats i és una sèrie de l'any passat. O sigui
sí,
que...
sí. Excel·lent sèrie, per sempre.
Per tant, vinga, recollim el tòpic. Tindrem homes de negre passejant durant aquests dies per aquí, per Sitges, no?
Homes de negre.
Homes de negre, és a dir, homes amb la samarreta negra amb un iamà.
Sí.
Homes
sí,
i dones.
Sí, jo espero que sí, molts. Mm-hmm. És a dir, no... El fan del Fantàstic és molt irreductible. És a dir, i el fan d'aquest festival, molt més.
Molt més.
És a dir, és una... jo porto molts anys de director, però flipo amb la gent que és la seva vida. I era quan va sortir la programació, era... Aquest és el dia més important de l'any, per a mi. És el dia... unes coses... que jo, rebobint una mica, i quan era molt jovenet i venia aquí al d'Espectador, també em passava, no? Quan recordo en el 86, pues, van anunciar la programació i posaven Aliens, no? Jo, era el dia més important de la meva vida, també en aquell moment. Bueno, jo l'entenc, no? Però aquest públic és molt, molt fidel i molt ama molt aquest festival, l'estima moltíssim i estima molt a Sitges, a la vila de Sitges, a les carrers, a passejar... Sí. És a dir, l'ambient, no?
Defineix-nos aquest públic, perquè, clar, tu ens has dit, el 86, jo era jovenet, molt bé, doncs, és un públic jove, és un públic de mitjana edat, és un públic ja més madur que sempre li ha agradat això, és intergeneracional, com és?
Hi ha de tot, hi ha de tot. És principalment jove, no? Perquè la gent s'aficiona molt al cinema per el cinema de gènere ara. Amb influències pues, des del Tarantino a Spielberg o al Nolan, no? I aquesta gent fa moltes coses, però principalment fa cinema fantàstic, no? I bueno, Tarantino fa de tot, un mix raro, no? No sé, és Tarantino, no fa solament fantàstic, no fa cinema negre, cinema western, no? Però un cinema una mica especial, no? Però aquesta gent és molt, molt, és jove, sí que continua gent que s'ha aficionat en els últims 20 anys i continuen, de vegades la vida pues, té fills, cases, canvies de treball, te vas fora, però hi ha molta gent que se queda fora, no? Però alguns continuen, jo veig les mateixes cares de fa 20 anys i probablement de fa 30 anys, alguns, eh? És a dir, continuen gent ja en sus 50 o 60 anys que continuen sent fans del festival i si no poden vindre tota la setmana, com feien de joves, venen un cap de setmana amb la dona o amb els fills o tal, que també són aficionats, els fills probablement. Sí, que això que se contagia com el
fotovirus. Sí, la letra con sangre entra, no?
El meu fill també està contagiat. És a dir, que això es contagia i és una manera molt més agradable que el bitxo aquest que tenen. Però i llavors una tendència molt, molt favorable en els últims anys, moltíssima dona. Que era, bueno, el cinema de terror, el cinema fantàstic, era un nicho una mica masclista, no? No masclista,
pendent.
Però de homes.
La signatura pendent.
Sí, i les noies pues, les passava, ai, me fa por, no m'interessa, o a mi prefereixo altre tipus de cinema. Ara no. Hi ha moltíssima dona, i això és una gran notícia. I moltíssima dona jove, molt jove. I això és un fenomen que, a més, és en relació a lo que s'està veient en la pantalla, moltíssima pel·lícula de terror dirigida per dones. que això també és una bona notícia, i protagonitzada per dones, uh-huh. on la dona és la protagonista i no el nen guaperes, no, que és la noia la que lleva les armes en la mà.
La perspectiva de gènere, que ens ha fallat molts anys.
I això és molt important, jo crec que és un dels aspectes on la normalització en aquest sentit s'ha fet d'una manera més ràpida i sense cap tipus de problema. I jo veig en les cues, veig en el públic, en les sales, moltíssima... I dona, ja no, a vegades no jove, eh? Uh-huh. A vegades senyores ja d'una certa edat que no, això no ens agradava per res, i que han vist Walking Dead en la tele, en la plataforma, oi, això no està tan malament. I s'han aficionat, i me l'han explicat, o per los fills, s'han aficionat. No? Bueno, això és una bona notícia, no? És molt, molt divers. No? Fer nicho a vegades és bo, però a més és dolent, no? I que s'hagi expandit molt el tipus de públic. També el tipus de públic, el más freak, con tot el cariño del mundo, no és una expressió perollativa, és bona. El más freak, el más de samarretes, de cosplay, però també el més intel·lectual agafa pasta. Perquè també el fantàstic té una vertient ara una mica d'autor, no? Uh-huh. I això lo reflexin en seccions com les noves visions, no? Sí, sí. I tu ves un públic molt més
sofisticat. Si ho entenc fàcil, més bona, sí.
Que a vegades anava al DA, a Barcelona, o anava a Sant Sebastià, però en Sitges, bueno, estàs fric, però no, ara bé, perquè hi ha pel·lícules que les interessen. Entonces, aquesta ampliació de l'espectre de gènere i de l'espectre de tipus d'espectadors, això és molt bo. Mm-hmm. Això és una de les coses que han fet que el festival, evidentment, hagi crescut una barbaritat en espectadors en els últims 10 anys, no? Perquè si no, no tot el món és fan geek del fantàstic. Hi ha molts públics en Sitges.
Portem més de mitja hora parlant amb Àngel Sala i encara... Fora de la qüestió de David Lynch, no hem parlat de les pel·lícules d'aquest any.
No, no, que és...
La pandèmia se'ns ha menjat, també.
Bueno, no passa res, jo l'entenc perfectament.
A veure, així, ràpidament, per gent no iniciada, què podem recomanar aquest any?
Bueno, jo crec que és una programació molt eclèctica, és a dir, és un any sent molta... Sin molta tendencia, es decir, es un año donde dominan las películas de zombies o las películas de psicópatas, no. Es un año muy, donde sí que hay una tendencia a un cine muy reflexivo y donde el género, diguéssim, está agafando una iconografía y una textura, una mica de lo que decían abans, de autor. ¿No? Hay mucha reflexión interna y, sobre el mateix género, i també externa sobre el món que nos envolta. No? Entonces, habrá molta pel·lícula que la gent dirà hòstia, això és molt, molt art i assaig. No? Es decir, una mica. Això passarà molt. Tenim pel·lícules com Mosquito State, que és una versió de La Mosca, de més de la de Cronenberg, o de La Metamorfosis de Kafka, en versió molt d'autor, molt interessant, o The Book of Vision, que la produeix el Terrence Malick, una pel·lícula sobre dimensions entrecroades, però d'una forma molt especial, res d'efectes especials, més poesia i més reflexió que efectes especials. Tenim Wendy, del Beth Thalin, director de Bèsties del Sur Salvaje, que fa una interpretació molt personal del Peter Pan, de Barry, molt personal. És a dir, tot això ho veurem molt, no? I també tindrem el típic terror, la típica ciència ficció, evidentment. És a dir, zombis, psicòpates, d'això comencem amb una pel·lícula que és de zombis en la Guerra Civil Espanyola, que és Malnacidos, no? I tenim El Península, que és una de les pel·lícules més esperades del festival, que és la segona part de Tren a Busan, són zombis i és acció i és gènere pur. És a dir, que tindrem una combinació bastant... I pel·lícules molt, algunes que la gent no esperarà, molt festives. Perquè també tenim molts estrenos mundials, estrenes europeus, perquè no han passat els festivals de Tribeca, de South by Southwest, Cannes, i la primera vegada que se veuran en el món serà aquí. Entonces, algunes pel·lícules seran molt sorpresa. És a dir, i pel·lícules ja que, algunes que ja s'ha parlat, perquè han tingut alguns estrenos limitats en els Estats Units, com Becky, com Relic, són pel·lícules que ja han creat un impacte en les xarxes socials i que, com per exemple, Becky és molt divertida. No? Són pel·lícules que funcionen molt bé.
Uh-huh. És a dir, que al final Sitges també veurà més estrenes de les que veia habitualment.
Sí, més, és a dir, hi ha més estrenes mundials. Evidentment, pràcticament tota la producció catalana no s'ha passat per cap festival. És a dir, Baby de Juan Mabajo Ulloa, La cosmética del enemigo de Quique Maillo, Malnacidos en estrenes mundials. És a dir, no s'han vist. La vampira de Barcelona, de Lluís Danés, altres anys van passar per Venècia o per Toronto. No, uh-huh. Estrena mundial a Sitges, no? És a dir, això, i moltes pel·lícules internacionals, és a dir, que també seran la primera vegada que es veuran, com de Les Boyes of Rue Paul, una pel·lícula de ciència-ficció francesa, que és estrena mundial i és una pel·lícula meravellosa de ciència-ficció, tipus Luc Besson i Jean-Pierre Genet, imaginaria molt Metal Heartland, preciosa, i serà estrena mundial a Sitges. Serà una veritable sorpresa perquè és una pel·lícula molt sorprenent en tot. Uh-huh. I luego també un tema que és molt interessant, que és la recuperació de clàssics. No? Nosaltres és un tema que per l'educació de la mirada de les noves generacions lo creiem molt important, que la gent vegi pel·lícules clàssiques en gran pantalla, en condicions espectaculars, és a dir, en 4K en aquest moment, en l'auditori, recuperarem el Flash Gordon de Mike Hutch de los 80, 40 aniversari, una còpia que ni te la creues, és espectacular. A més farem un homenatge a Bas von Sydow, que va ser un convidat que ens va deixar aquest any i que estimàvem molt. Uh-huh. El desafio total, Total Recall del Verhoeven, també en 4K, una reconstrucció, una remasterització que ha fet el Verhoeven espectacular. O L'home elefant, no? De David Lynch, per això està David Lynch, que és una còpia que l'ha treballat, l'ha remasteritzat en 4K, ha fet un treball de recuperació de la pel·lícula de l'original i és una meravella veure-la, com 40 anys que té, és una preciositat absoluta, molt trist, però és una pel·lícula increïble i que li agrada molt. És a dir, que aquesta recuperació també és molt... Bueno, i luego para los más fans, el Imperio Contraataca, evidentment.
Ah.
De Star Wars, la millor pel·lícula de Star Wars de la història, que cumple 40 anys i que...
Episodio quinto.
Episodio quinto. Per a molts, el segon.
És la segona
generació.
És la segona, però clar, llavors, si ens posem, és episodio quinto.
I la pel·lícula més mítica de la saga, la que crea tota la saga, no? O la famosa frase de Yo soy tu padre.
Soy tu padre.
No? Però que Disney nos... tinc que agrair que nos ha deixat pues, un veritable esdeveniment, perquè esta pel·lícula nos veu en cinemes des de fa molts anys. Te diré des de quan. Des de Sitges 2004.
Ah, no, no.
Que van passar un maratón de Star Wars con la convenció de Star Wars. Uh-huh. I és l'última vegada que se va veure en pantalla gran.
Anava a dir, és la versió remasteritzada, oi? També?
Sí, és l'única que deixen. És dir,
val.
Però està, de tota la trilogia original, l'Imperi Contra Ataca està pràcticament molt tocat. No hi ha cap coseta digital.
Yeah.
És una qüestió més de retocs de color, i, uh-huh. Però la pel·lícula és... pràcticament la mateixa de que se va estrenar en el 80.
Doncs l'Imperio Contraataca, qui ens ho havia de dir?
Sí,
acabaríem
sí.
Parlant de l'Imperio Contraataca. Entre el 8 i el 18 d'octubre, la taula és de fusta, la nova edició del Festival de Cinema, l'edició més pandèmica, la Corona edició, podem dir-li com vulguem, però en el fons l'edició normal amb un format una mica especial del que...
Exacte.
Del que
i dedicada a los 100 anys del Gabinete del Doctor Caligari, que és la primera gran pel·lícula de gènere, en un pòster preciós de l'agència xina.
Certament.
Que fa un homenatge meravellós a Sitges en clau expressionista. No? És una reproducció de Sitges on se pot reconèixer cases i llocs de la geografia sitgetana.
Es va presentar fa uns mesos i realment vam fer referència perquè està molt, allò que es diria, currat.
Sí,
molt
és un dels cartells més bonics que hem tingut. Mm-hmm.
Doncs, com dèiem, entre el 8 i el 18 d'octubre, a veure si la cosa doncs, continua més o menys igual o millora i, per tant, doncs, es pot fer tot això, 120 pel·lícules i bé, moltes ganes de que els protocols de la pandèmia, doncs, en el fons, deixin fer aquest festival. Àngel Sala, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, gràcies per la vostra feina en aquests dies també complicats i una abraçada molt a tota la gent i sort i salut, que en aquest moment és molt important.
Fins aviat.
Gràcies.